voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Teatro de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. Abrimos la edición de hoy informando que el pasado 11 de febrero fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿No es así, Rosa Oltra?
Efectivamente, Enrique. El dilluns era el Día Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. Un dia molt necessari si tenim en compte que avui en dia encara sols el 30% dels investigadors en tot el món són dones. I que les nostres xiquetes encara prefereixen triar oficis que no estiguin relacionats amb la ciència, perquè no es veuen capaces. Així que este és un dia més per reivindicar l'empoderament de les dones i de les xiquetes, i juntes totes cap a la vaga del 8 de març. Bona nit a totes. En el programa d'avui tindrem en primer moment les lletres a València amb Josep Martínez. Continuarem amb l'entrevista d'aquesta setmana amb David Estal, que entrevistarà a Fernando Mafé i parlaran sobre la nova ordenança municipal de mobilitat. Continuarem amb la música d'un país clandestí amb Adelí Martínez. Per acabar amb la programació que tindrem a la casa, que ens presentarà Toni Peruga. Passem, doncs, a Lletres a València amb Josep Martínez. Bona nit, Josep.
Bona nit, Rosa. Avui envairem un poc l'espai d'Adelí Martínez i les seues músiques del País Clandestí, perquè parlarem d'això, de música i de poesia. Sempre ha sigut una via per a donar a conèixer textos poètics que certs cantants els interpretaren, per recordar clàssics ja dels anys 70, Joan Manuel Serrat, feu versions de Machado, de Miguel Hernández, de Joan Salvat Papaseit i Raimon, de Salvador Espriu, d'Ausias Marc. És una línia que té molta trajectòria i que continua. Avui portem aquest tema així perquè el pròxim dijous 21 de març al Palau de la Música de València Miquel Gil presentarà el seu pròxim disc Geometries, que per cert s'ha fet realitat gràcies a la participació de més de 300 persones en una campanya de micromecenatge. Miquel Gil ja en treballs anteriors com Catà i Eixos va musicar alguns poetes com Vicent Andrés Estellés, Enric Casasses, Ana Montero i Teresa Pasqual en versions realment impressionants, molt aconseguides. Ara torna a musicar alguns d'estos autors, com Estellés, Casasses i Montero, i n'incorpora altres, com són Imma Mañez, Begoña Pozo i Joancho García. Vos deixem algun dels temes que es podrà escoltar-se en el disc que el gaudiu.
Sé ben bé què significa que em trobe tan pensit. Aquella imatge obsessiva, com traure-me-la dels dits, com traure-me-la dels dits, com traure-me-la dels dits. Thank you.
Continuem amb l'entrevista amb David Estal. Bona nit, David.
Bona nit, Rosa. Avui comptem amb Fernando Mafé, un habitant il·lustre de la nostra ciutat, activista urbà i membre de València en Bici. Bona nit, Fernando.
Bona nit, què tal?
Anem a parlar de mobilitat, perquè aquesta ha sigut un eix central en la política del govern municipal, que atesa moltes de les reivindicacions ciutadanes que tenien en relació a la bicicleta, a peu, etc. El darrer 31 de gener s'ha adoptat en sessió ordinària l'acord plenari, la nova ordenança de mobilitat. I per això tenim avui així a Fernando per aclarir-nos un poquet, perquè en aquest moment està en exposició pública. Fernando, comencem pel principi. Què és una ordenança de mobilitat?
Una ordenança de mobilitat és un marco normativo que regula los usos de la vía pública en cuanto a todo lo que se refiere a modos de transporte, bien sea el caminar, el ir en bici, las personas con movilidad reducida, los coches, las furgonetas, los camiones, los taxis, los autobuses, etcétera.
Per què aquesta ordenança en aquest moment? Tinc entès que teníem ja una del 2010, que es deia d'una altra manera, ordenança de la circulació. Per què s'ha tret aquesta ordenança en aquest moment?
És una decisió política d'un determinat partit polític, que en aquest cas és Compromís, que li lleva la part, digamos, de mobilitat en l'Ajuntament, i lo llevava en su programa electoral i ha hecho complir ese programa. Y es verdad que la antigua ordenanza, la que se acaba ahora, ya nació obsoleta. Nació pues en el año 2010, se hizo prácticamente sin participación ciudadana. Y realmente se quedó pues muy floja en muchos aspectos, sobre todo esto que se viene a llamar nueva movilidad o nuevas formas de movilidad.
¿Quién es la diferencia entre circulación y movilidad? Ahí está la clave, imagine, ¿no?
La ordenanza anterior, o la que se acaba ahora, de alguna manera contempla el transporte siempre primando al vehículo, al automóvil o otros modos de transporte, furgonetas, camiones, y olvida un poco que la movilidad es un concepto más amplio en el cual entramos el resto de usuarios de la calle, de la vía pública. Hablamos de peatones, hablamos de bicicletas, hablamos de personas cuya diversidad funcional. Eso es lo que cambia. El concepto de ordenanza de movilidad cubre un abanico mucho más amplio, mucho más transversal, más integrador también.
A nivell concret, ¿ens podries comentar algunes de les novetats que aquesta ordenança introduís?
Pues introduce varias novedades importantes. A mí hay una que me llama mucho la atención y es que tiene un preámbulo que es toda una declaración de intenciones, un preámbulo extenso, valiente. Se apuesta por esto que decíamos antes, un marco normativo mucho más integrador que abarca todo y en el cual se establece una, no me gusta utilizar la palabra jerarquía porque parece que siempre hay alguien por encima de alguien, sino que establece unos derechos que van de más débil a más fuerte. Arriba, digamos, de la pirámide estaría el peatón, las personas que caminan, personas con diversidad funcional, después estaría la bicicleta y después estarían ya los modos de transporte más agresivos, motocicletas, coches, furgonetas, camiones, etcétera. Y esto es un poco la novedad, y eso lo deja muy claro, tanto en el preámbulo, en la declaración de intenciones, como luego en el marco normativo, en los distintos puntos que se van recogiendo uno a uno en la ordenanza.
Fernando, tú que vens del ámbit ciclista urbà, la xarxa ciclista s'ha incrementat en estos anys del govern de Compromís i entenc que aquesta ordenança recull un poc aquesta qüestió. Com tu deies, la bici és un element prioritari o fonamental en la nova ordenança. ¿Com veus que s'ha incorporat aquest mode de transport en l'ordenança?
En el artículo 40-41, no quería centrarme en estos dos artículos, pero hay una cosa muy curiosa que está muy bien, y es que por primera vez en la historia tenemos una ordenanza que recoge las obligaciones y derechos de los usuarios, en este caso de los ciclistas, pero también las obligaciones del propio ayuntamiento. Es decir, el ayuntamiento se obliga a sí mismo a dotar de una red ciclista suficiente, amplia, que cubra los lugares a los que va la gente, no donde, digamos, el ingeniero en su momento decide que tiene que ir un carril bici, sino en los lugares por los que debe ir. Esto está en una especie de introducción al marco normativo relacionado con la bicicleta. Y eso está muy bien porque antes de que nos suelten todo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, nos dice el ayuntamiento que ellos tienen esa obligación de ir generando una red segura, suficiente y bien vertebrada, por supuesto, conectada.
En esa xarxa de biciclables, si es pot dir així, actualment s'ha introduït un nou mode de transport, que és el monopatí. tu que vens d'un col·lectiu reivindicatiu, en el seu moment minoritari, però que ara ja és inclús majoritari, amb la introducció de Valent Bici i el foment de carrils bicis en la ciutat, aquest nou mode de transport se n'està d'alguna manera, entre cometes, aprofitant de totes aquelles reivindicacions que havíeu fet. Com s'introduís el monopatí en la pròpia ordenança?
Esto fue uno de los aspectos más discutidos o trabajados, porque hubo hace un año unas sesiones participativas en las que muchos colectivos, no solamente ciclistas, no solamente patinetistas, sino que habían taxistas, conductores de MT, del gremio del transporte, vecinos, etcétera. Este tema se trabajó mucho. Se trabajó porque realmente se estaba viendo que aquello se podía ir de las manos. Y en este marco normativo, de alguna manera, se dan una serie de derechos, pero también una serie de obligaciones, como por ejemplo los límites de velocidad, por donde pueden o no pueden circular los patinetes. Estamos hablando de patinetes eléctricos. Cómo deben, de alguna manera, de comportarse en la vía pública. Y en esto, de alguna manera, los equipara un poco a las bicicletas en cuanto a velocidad, limitada potencia también, porque estos cacharros sabemos que se pueden trucar, se pueden alterar, porque con electrónicos, y hay gente, de hecho, que lo hace. Y esto también lo recoge la ordenanza. Ha sido también un poco en la última etapa de trabajo de la ordenanza, porque ya te digo que esto es alguna cosa que ha parecido casi como de la noche a la mañana. Y está muy bien que se regule, porque si no podríamos tener un problema serio. La parte que respecta a los colectivos ciclistas, en nuestro caso somos en Valencia, somos muy, muy californianos, muy integradores en ese sentido, no vemos mayor problema, de hecho pensamos en posibles alianzas como estratégicas. En otras ciudades me consta que hay más conflicto entre ciclistas y patinetistas, ¿no? Cosa que aquí, en principio, salvo cosas puntuales, no somos muy de enfrentarnos. Estamos por la labor de integrarlos también. Un patinete es un coche menos.
En ese sentido que parles de integració, també pensé que l'ordenança busca el no ser estrictament infraestructural, i per això tracta de que la bici no vagi no només pel carril bici, sinó que compartisca la calçada. Com veieu des de València en Bici aquest aspecte?
Es que este aspecto también de alguna manera se ha sugerido por nuestro colectivo, pero no por el usuario, digamos, más o menos medio o la persona que prefiere normalmente el carril bici, sino porque hay ciclistas deportivos, por ejemplo, que salen los sábados y domingos desde la ciudad y no utilizan el carril bici porque les resulta incómodo, porque luego tienen que salir, o por profesionales de la bicicleta, véase mensajeros, véase bicicletas de carga de mercancías que por sus dimensiones van un poquito justas en determinados carriles bici, y entonces se abrió la opción a que no fuera obligatorio como era antes. Es decir, hay un carril bici, preferentemente la gente irá por el carril bici, de hecho así lo sugiere la ordenanza, pero en algunos casos no tiene por qué ser así. Ciclistas deportivos que van con bicis de estas de carretera, a veces el carril bici puede ser contraproducente, o mensajeros que van muy rápidos y tienen que salir y entrar del carril bici, o como digo, ciclos de carga que son por sus dimensiones no siempre es conveniente.
Porque ya mucha gente que no usa, pero ya una velocidad limitada en los carriles bici, ¿verdad?
Ahora está limitada a 15, pero ahora con la vigente que ya termina ahora. En la nueva ordenanza la limitación es un poquito más complicada, porque realmente distingue entre aceras bici y carriles bici al uso. Para que nos entendamos, un carril bici sería el del anillo ciclista, ahí las bicicletas podrán ir a un máximo de 20 por hora. En una acera bici, hay muchas por el barrio Luzafa, en la calle Cuba, por ejemplo, el carril bici va por la acera, va pintado con baldosas, y ahí deberían ir a 15. Eso es un poco más complicado porque mucha gente no distingue el concepto de acera bici o carril bici. El tiempo lo irá diciendo. También es verdad que la mayoría de bicicletas no llevan contador de kilómetros, velocímetro. Entonces va a ser un poco, atendiendo un poco a eso que se llama trellado.
No tienen contador y moltes no tienen ni segur. También cree que la ordenanza marca un poco unas recomendaciones al respecto.
Un pequeño gol que les han metido por la escuadra el resto de partidos políticos que se empeñaron. Y sí, hace una recomendación que tengan un seguro, que estén registradas las bicis. Como hoy por hoy no es una obligación, simplemente se queda en el mundo ese ambiguo de las recomendaciones.
Fernando, parlaves abans de la qüestió de la participació, que València en Bici està convidada a aquesta taula de mobilitat i de generació de la pròpia ordenança. Conta'ns breument com ha sigut ese procés.
Fue un proceso de un mes de trabajo en distintas sesiones, intenso, con mucho debate, muchas propuestas, mucha discusión, y luego agentes mediadores, como había una serie de personas trabajando para el ayuntamiento que hacían, digamos, las veces de poner paz, opiniones había muchas sobre la mesa. En general los resultados fueron buenos porque por primera vez se reunía un nutrido grupo de gente, de personas usuarias en distintas formas que se ponían de acuerdo o no, pero se hablaba. Es decir, fueron unas jornadas intensas y de mucho trabajo.
Y ahora que aquí estreba ya está FED y está la ordenanza escrita y estem en el periodo de exposición pública, ¿on es por consultar y si la gent vol fer alegacions o suggeriments, com podrien fer-ho?
En la misma página del ayuntamiento está expuesta la ordenanza. Allí también figura el plazo para presentar alegaciones. Las alegaciones se presentan en registro de entrada con el formulario correspondiente. Y ahí se puede consultar la ordenanza, son 140 páginas, no es poco, dobla en contenido al anterior, tiene mucho detalle, como digo, tiene preámbulo, tiene introducciones a las normas y baja mucho en el detalle, lo cual está bien, pero también tiene como desventaja que habrá que aprender más y habrá que leer más, pero para eso estamos.
El teu grau de satisfacció amb aquesta ordenança, del 0 al 10, quin seria? I si creus que una ordenança pot recollir sempre les qüestions reivindicades o va un poc més per enrere?
La puntuació jo le daria un notable, alto, perquè realment recoge moltes de les coses que se propusieron en su dia. Y realmente es avanzada. La misma ordenanza tiene gráficos, tiene un aspecto visual, cosa que antiguamente no existía. La gente se puede orientar con gráficos, con tablas, incluso con dibujos. Y eso está muy bien, eso es ir por delante, unos pasos. ¿Qué pasará después? Igual de aquí 10 años se inventa el teletransporte y hay que hacer otra ordenanza, ¿no? Porque esto se revoluciona muy rápido.
Moltíssimes gràcies, Fernando, per acompanyar-nos a parlar de la nova ordenança de mobilitat. Recordeu, teniu fins el 25 de març per a fer al·legacions. Està publicada a la web de l'Ajuntament. Crec que en Fernando hem tingut avui un bon recull d'aquestes propostes novedoses que recull també aquest nou fer de la mobilitat que ha fet el govern municipal. Bona nit, Fernando.
Pues muchas gracias, es un placer. La verdad es que esperemos que sea de utilidad para todo el mundo, porque está hecha para eso.
Ha estat amb nosaltres Fernando Mafé, activista urbà i membre del col·lectiu València en Bici. Ens ha acompanyat per a parlar de l'ordenança nova de mobilitat. Bon passeig a tots i totes.
Continuem amb les músiques d'un país clandestí amb Adelí Martínez. Bona nit, Adelí.
Hola, Rosa. Askeyot és un power duo format per Raúl Uberos, al baix i la veu, i David San Juan a la bateria. Són de la Ribera i provenen de les cendres de Mi Sostingut. Ofereixen una proposta que pot semblar simple i limitada, però lluny d'això, el juny de 2018 editen Reflexos, un primer treball molt recomanable. Pel format de baix i bateria, riberenc, els associarem amb el grup britànic Royal Blood, però el seu so va més enllà i musicalment es circunscriuen en l'estoner contundent amb influències variades com Rage Against the Machine, Nirvana o fins i tot Barry Charrac. En quant a les lletres, parlen de reafirmació i recerca personal, de canvis de por i d'incertesa. Escoltem el primer dels 10 temes de Reflexos, Infinit, un gran hit on s'aprecia perfectament el so esquellot.
Avui gaudirà o estarà mal. El seu cap no discrimina, els colors com de normal. Costa pensar. Obre els ulls i veu el món desordenat. Ja li costa respirar. Restringis tots els sentits i es mor un poc per dins. Avui ressorgis. Es desperta sol al llit, com cada matí. Mira el sostre infinit, torna la pressió al pit. I es mira a l'espit, com qui contempla un quadre de Dalí. Mal ferit. Es pensa més la bombardeja. Tot és d'una lleig i fos. I el cor li s'accelera quan es para a pensar que tot va mal. Gana
és de plorar, dona l'ansietat i li tremolen les mans. Avui ja s'ha cansat de carregar amb la culpabilitat. Es desperta sol al llit, com cada matí, mira el sostre infinit, torna la pressió al pit i es mira a l'espit. Con qui contempla un quadre de Dalí mal ferit. Es desperta sol al llit, no vol patir el mateix sostre d'ahir. Vull sembrar distint i recobra el sentit. Al veure's a l'espí i vull per fi somriu.
I acabem ja el programa amb la programació i els tallers de la casa amb Toni Perua. Bona nit, Toni.
Bona nit, Rosa. Del 8 de febrer al 6 de març, al bar i a la sala d'exposicions, dibuix, pintura i escultura de Jorge Ortiz. Divendres 15, a les 8 hores, lectura dramatitzada i acompanyada al piano per Arcadi Valiente, de l'obra de teatre Les veus de la frontera, de Manuel Molins, acte organitzat amb CEAR del País Valencià. El diumenge de 7 a les 8 i mitja, concert de Marcos Fernández, Mes pollastres de Pujol, taquilla inversa. I el dilluns 18, a les 8, un altre concert, en este cas Sentiment Flamenc, amb Tomàs de los Cariños, Juan de Pilar i el Chicho, preu 7 euros en canya. El dimarts de 9, de 5 a 9 de la nit, taller d'administració electrònica per associacions, organitza ASICOM. El dimarts de 9 a les 8 hores, karaoke Night Show. Vine a cantar en anglès amb nosaltres. També pots disfressar-te i deixar-te uns euros al mercat vintage. Divendres 22 a les 20:30, Impromacret. Con tots els mesos torna al teatre d'improvisació. El públic és el guionista. Entrada 4 euros. També el divendres 22, en este cas a les 10 i mitja, concert de blues amb Sara G i Rambling Mad. L'entrada són 7 euros. A continuació, Josep Martínez ens va contar els tallers que trobarem durant esta temporada hacia la casa.
En primer lloc, dir-vos que hi ha dues incorporacions. Un taller formació sobre cicle menstrual. Està dividit en quatre sessions sota els noms de què és i com funciona el cicle menstrual, influència del patriarcat i capitalisme en el cicle menstrual, autogestió de la salut menstrual i redescobreix el teu úter. És un taller no mixt per a cossos que menstruen. Per apuntar-vos podeu bé inscriure'ns a revolta@revolta.org o telefonar al 96 392 2088. L'altra novetat, podeu apuntar-vos quan us avellisca, és un taller de biodança que té lloc els dimarts de 7 i mitja a 9 i mitja. La biodança és una pràctica que utilitza el moviment, la música i la inducció a la vivència, que aporta grans beneficis, entre ells disminuir l'estrès, augmentar l'ànim, facilitar l'expressió de les emocions i millorar la comunicació. Està impartit per Imma Belda, els dimarts de 7 i mitja a 9 i mitja. Teniu més info en la web www.associacionbiodanzavalencia.com. I continuem amb els tallers ja clàssics de Carrevolta. Per una banda, el tango en dos horaris. Els dimecres a les 9, per a qui vull apuntar-se a nivells d'iniciació o intermedi. I els dijous a partir de les 8 i mitja, per a qui estiga també en un nivell intermedi, però més alt, o en un nivell avançat. Recordem, dimecres i dijous. La donació és de 35 euros al mes i continua fent les classes el mestre Luciano Blanco. També continua el taller d'acordió diatònic basat en repertori tradicional, són classes particulars a 25 euros l'hora i impartit per Amadeu Vidal. El taller de ioga, una eina per a la salut i la consciència i per a trobar l'equilibri a través d'un treball físic, emocional i mental. Està impartit per el col·lectiu Yoga Yama i té lloc els dimecres a les 9 del matí i fins a les 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Continua també el taller de conversa en anglès en grups reduïts. Té lloc els dilluns a partir de les 7:30 i fins a les 9. La donació és de 40 euros al mes i està impartit, com sempre, per Gil Meredith. I també continua el taller de valencià amb algunes modificacions. Enguany és un taller de llengua, història i cultura valenciana. Si vols aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, apunta't. Enguany farem classes de valencià, però també passejarem per la ciutat, visitarem exposicions o escoltarem els nostres grups de música. El taller continua impartit, com sempre, per Manel Pérez. Té lloc els divendres de 10 a 11 i mitja i l'aportació és de 15 euros al mes.
I fins així el programa d'avui, que hem tingut des de feia molt de temps que no passava, tot l'equip del Déu de Santa Teresa al complet. I no ens volem despedir sense recordar-vos que després demà, diumenge dia 10, tenim una cita a Benimaclet, perquè les companyes de Cuidem Benimaclet han organitzat una manifestació per aturar el PAI a eixe barri. Serà al cantó entre el carrer Mistral i l'Avinguda Valladolid a les 11 del matí, així que ens veiem al carrer. Bon cap de setmana, passeu-ho molt bé i fins al proper programa.
La voluntat i el coratge, carre volta. El pes de l'ètica i del compromís, carre volta. L'esperit transgressor, carre volta. L'aventura del pensament crític, carre volta. L'actitud democràtica i radical, carre volta. La convicció, carre volta. Amiga't, sigues carre volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Snape i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Partopet. Señor Charlotte, señor Belín.